Al migdia, al mirall. Copa Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Uns 3.250 joves procedents de les diòcesis amb seu a Catalunya participaran des de dilluns vinent, un dia abans o un dia després, a Lisboa en la Jornada Mundial de la Joventut que presidirà el Papa Francesc. Així s'explicava aquesta setmana passada a l'última reunió, la 252, de la Tarraconense, on Carlos Bosch, director del Secretariat Interdiocesà de Joventut, informava sobre aquesta participació i sobre altres qüestions. Aquests més de 3.200 joves també són de les Illes Balears. Ens felicitem per aquesta bona resposta de nois i noies en uns temps difícils, moguts per Crist i també per la crida del Papa a ser Església en sortida. Esperem que la JMJ sigui un èxit i no parlem només de masses, de multituds, sinó sobretot de canvis en el cor de molts nois i noies, de molts joves de Catalunya, del conjunt d'Espanya i d'Europa especialment. Avui, últim programa de la temporada, tindrem una taula de testimonis on parlarem dels goigs d'aquesta música que és referent de cultura popular i d'espiritualitat des de fa segles. I també comentarem, un cop superades les fases diocesana i europea del Sínode dels Bisbes, el que tindrà l'Assemblea General aquest octubre i l'octubre de l'any vinent, doncs el que és la vivència a Catalunya, especialment de les comunitats cristianes, un cop que ja es coneix el document de treball, l'Instrumentum Laboris, per a l'Assemblea de l'octubre. Tot això amb música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. Els goigs són composicions poètiques de caràcter popular que es canten a la Mare de Déu, a Crist o als Sants. S'interpreten col·lectivament en el marc d'un acte religiós que tingui cert relleu, com ara una missa de festa major, un aplec o una processó, entre altres activitats. La seva finalitat principal consisteix a donar gràcies pels béns rebuts o bé com a pregària per demanar la salut física o espiritual de la comunitat. Aquests cants, els goigs, habitualment sonen a dintre d'esglésies o basíliques i en el context d'una advocació de la Mare de Déu, d'un sant o també d'una imatge del mateix Senyor Jesucrist que estigui lligada al territori proper, a aquella parròquia, a un barri o a un poble. Avui parlem de goig amb la presència de Lluís Santa Susanna, president de l'Associació Amics dels Goigs. Senyor Santa Susanna, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda a tots.
Moltes gràcies. Hem fet una petita definició dels goigs, sí, correcte?
Molt.
Afegiria alguna cosa més del que són ara els goigs?
De fet, goig és una pregària cantada.
Per tant...
I Sant Agustí ho deia, imagina't si fa temps.
Sí, sí, exacte, que cantar és pregar dues vegades. Sí. El que passa és que, clar, de música a les esglésies en tenim de molts tipus. Música, sí, més moderna, no cal dir als joves que aniran a Lisboa cantaran cants moderns, amb lletra espiritual igualment, o també el cant gregorià o música sacra d'altres tipus, no?
Sí, sí.
Però els goigs, sí, però els goigs tenen una identitat pròpia des de fa segles. Sí, sí,
sí, sí, però i dins de tota l'àrea catalanoparlant, diguem.
Sí, sí, efectivament.
Mallorca, precisament, Catalunya, València...
Tots els territoris de parla...
L'Alguer, inclús.
Exacte, sí. Catalana, valenciana, balear, algarès...
N'hi ha del resto d'Espanya, però...
Menys tradició.
S'ha perdut, jo crec. Mm-hmm. Devia existir, segurament, però no... Ara, en aquest moment n'hi ha poc, sí.
Ara parlarem una miqueta més dels goigs i de l'Associació Amics dels Goigs. Saludem, mentrestant, Enric Termes, que és el responsable a la diòcesi de Barcelona de l'equip del Sínode, de la fase diocesana del Sínode. Mossèn Enric, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, es va fer la fase diocesana d'aquest Sínode tan participatiu que va convocar el Papa Francesc. Recordem que va acabar a les portes de l'estiu de l'any passat. Sí. Després va venir la fase europea, fase continental, vaja, i ara ja estem a les portes de l'Assemblea.
Sí, ara ja... estem a la segona fase del sínode. Després de la fase d'escolta, ara ve pròpiament la fase del treball de l'assemblea dels bisbes, amb tots els laics, laiques, religiosos, religioses, capellans que hi participaran. I quan acabi aquesta, després de l'octubre del 24, si Déu vol, hi haurà la tercera fase, que és la de recepció del treball del sínode de nou a les diòcesis.
Recordem que els pares sinodals seran gairebé, si no recordo malament, 370 persones, segons les dades que es van donar, 367, em sembla que eren, amb 54 dones, per primera vegada amb veu i vot, sí. Amb un grup de membres no bisbes, on la meitat són dones. Aquí hi ha un canvi interessant, no?, participatiu.
Bueno, és una resposta a que també una mica a la nova empenta que se li ha donat al sínode, és a dir, si és escoltar tot el poble de Déu, doncs el que ens uneix a tots és el baptisme, és la gran dignitat de tots. Després hi haurà els diversos serveis i ministeris, doncs que també, si s'ha escoltat en totes les fases, també en aquest moment es reculli també la seva veu i la seva sensibilitat, penso jo.
Bé, anem per parts. Parlem dels goigs. Quines característiques, senyor Lluís Santasusagna, musicals i de contingut religiós i popular tenen els goigs? Perquè, per exemple, potser alguns dels qui ens escolten n'han conegut, alguns tenen aquesta tornada que es fa al principi i al final, estrofes, sí, sí. Sempre amb certa semblança, certa continuïtat.
Sí, en la tornada... I llavors hi ha una sèrie de versos, no? I amb unes normes, diguem, que l'altre dia ho dèiem, versos heptasíl·labs, i bueno, que rimen. I de fet, és un gènere literari.
Sí.
Encara que, bueno, no sé...
Gènere literari i musical.
Està una mica... No sé, jo crec que, per exemple, en aquests estudis que es fan ara de la càtedra que Gaudín, sabe què?
Sí.
Crec que s'hauria d'introduir com a estudi, diguem.
La primera vegada que es troba documentat el gènere dels goigs, pel que fa a l'ús i al contingut, és la crònica de Ramon Muntaner, entre el 1325 i el 1328, parlem, doncs, del segle XIV, on consta que tota l'armada catalana canta els goigs de Sant Pere per demanar la pluja, per exemple. Un exemple ja també d'invocació de pregària amb la rogativa a través dels goigs. Bé, i com han anat arrelant els goigs a la fe i a la cultura dels catalans, concretament? Ja sé que també hi ha a València, a les Balears i a l'Alguer, però centrant-nos en Catalunya.
És un tema que, com tantes coses es passa que en aquest país... que no s'ha perdut. És a dir, és curiós, que passa que vas veient durant els segles anteriors diferències. Per exemple, els del segle XVIII, parlo que potser són els més antics que existeixen, en part bé, bueno, hi ha molts més antics, no? Però són totes en català, pràcticament. En canvi, el segle XIX...
Hi ha alguns en castellà.
Sí, perquè hi ha hagut... Sí, sí, ja, el tema lingüístic, diguem, és important, eh?
Sí, a més es diuen goig, la traducció al castellà seria gozos, no? Però sí, sí. Goig en el sentit de joia, no? D'alegria, també.
Sí, sí. De vegades trobes coses rares, perquè hi ha traduccions, les veus en català i en castellà, i la traducció potser no és l'exacta, no?
Sí.
Però bé, sí, sí.
Sí, és el que té la cultura popular moltes vegades. Però vaja, és molt habitual anar a una església, per exemple, l'església de Crist Rei de Barcelona, que té els goigs a Crist Rei a finals de novembre, habitualment, o l'església de Santa Cecília, que també té els goigs de Santa Cecília, per ser uns goigs relativament nous, composats musicalment per Joan Úbeda, El cel sigui, i amb lletra de Maria Manent. Així podríem seguir, parlem de goigs relativament nous, però n'hi ha de més antics, a Sant Ignasi, a Sant Ramon Nonat, a Sant Jaume...
Sí, no, hi ha poetes importants que han escrit goigs, músics també, i té una riquesa que jo crec que això no es pot perdre, i per això estem aquí, per mantenir-ho.
Exactament. Bé, parlem de l'Associació Amics dels Goigs, que complia 100 anys, el febrer passat ho celebrava,
sí,
oi?
Sí, sí, sí.
I bé, ens pot recordar què és aquesta associació i què fa actualment?
Bueno, aquesta associació va haver un mossèn, que, el mossèn Valdelló, que era, diguéssim, el mestre de capella de la Basílica de Sant Justí Pastor.
Uh-huh. Al barri gòtic de Barcelona. Sí,
sí, uh-huh. I a més allà hi havia l'Escola Cantorum, també. Uh-huh. És a dir, és tot una barreja de casualitats, o potser no.
Coincidències molt lligades a la fe i la música, no?
Sí, i llavors, bueno, inclús jo aquesta història... Vaig fer un llibre que no està a la venda, o sigui, no és pas un tema comercial aquest, que és recollir de tots els butlletins des del 22, bueno, realment és des del 50, 1950, fins ara, d'aquests butlletins ha anat extraient una mica la història. Uh-huh. O sigui, són 60... No ha estat sempre, eh? Vull dir, hi ha uns períodes en què no es va editar, però bueno, hi ha 60 i pico d'anys resumits en aquest llibre, i que pot ser una mica una enciclopèdia en el sentit de que recull articles ja, exactament amb la mateixa lletra, és a dir, és un...
Sí, sí.
I llavors això, pues, bueno, vaig agafar notícies que, diguéssim, a mi em vaig entendre que eren així importants o estranyes, no? Uh-huh. I després, doncs, inclús hi ha temes, diguéssim, més pedagògics de com és el goig, etcètera, no?
Molt bé. De fet, va ser el 1922 quan Francesc de Paula Valdelló, aquest sacerdot, fundava a Barcelona Amics dels Goigs. Es va publicar el llibre 100 anys, centenari dels Amics dels Goigs, memòria de l'associació. Tot és per dinamitzar, no?, i per donar a conèixer el gènere.
Això, és que jo pensava, dic... Bueno, ens va agafar en un moment una mica estrany.
Sí, sí, portàvem des del 2020 en pandèmia.
Exactament, i el 21, doncs, clar, estava un temps mort, no? I amb un escàner meu i tal, vam anar fent, i bé, i al final va sortir amb esforç, eh? Perquè som, diguéssim, una associació que som pobrets, diguem, no?
Home, però...
No tenim ajut.
Ja.
I és un ajut que ens ve, diguéssim, de les aportacions dels associats, que a més cada vegada disminueixen.
Ja. Els associats són bàsicament col·leccionistes de goig, que aquesta és la gran feina per conservar el gènere.
Jo diria que hi ha les dues coses, el col·leccionisme i el que està preveient el futur, és a dir, que també n'estem editant de nous.
Sí, sí, sí. Sí, sí, exacte, perquè n'hi pot haver de nous. Ara he posat l'exemple del de Santa Cecília, que fa relativament pocs anys es va fer aquesta lletra nova, aquesta música nova.
I Déu-n'hi-do, diguéssim, l'afecció que hi ha, eh?
Sí, sí, més de la que sembla.
Més de la que sembla.
Però de vegades està una mica silenciosa, o poc, amb poc impacte social, podem dir.
Sí, però els mitjans, i tu t'hi dediques, doncs... penso que...
Tenim la missió de... Podem contribuir més. Exacte, sí, sí, ja l'entenc. Doncs bé, reivindiquem Amics dels Goigs. No sé si algú interessat pot contactar amb vostès d'alguna manera, buscant Amics dels Goigs, tenen algun telèfon, alguna adreça...
Bueno, tenim una adreça, però en aquests moments estan tancat.
La
paradeta, sí, home, Amics dels Goigs. I a més hi ha un blog...
Molt bé, doncs buscant Amics dels Goigs, ben fàcil,
Amics dels Goigs,
amb GS final, en plural.
Sí, allà i allà cada dia la nostra companya Nora Vela, que és professora emèrita de Biblioteconomia, i penja cada dia el sant del dia. Avui deu haver Santa Cristina, clar.
Exacte, el dia que s'enregistrava aquest programa, 24 de juliol, Santa Cristina. Cada dia el sant té uns goigs. Això és interessant, eh? I aquells sants que no en tinguin, o gairebé cada dia, vaja, podríem dir, no? L'ideal seria que n'hi hagués de tots, oi?
Sí, bueno, cada dia n'hi ha molts de sants.
Sí, sí, no, per no això. És bueno, és clar, tots els sants seria més difícil, però almenys un sant de cada dia estaria molt bé, perquè així cada dia podríem tenir...
Així durant anys pot anar canviant, no?
Sí.
És com allò dels cicles, no?
Exacte. Sí, dels cicles
de la
litúrgia.
I que, per cert, tenim un associat, que és mossèn Codina, que és poeta, i va fer dels tres cicles dels evangelis de...
Sí, sí, dels sinòptics.
Del diumenge més, algun...
El cicles A, B i C.
Té un llibre així, bueno, d'un pam de grossut, i és un home que ja deu tenir 95 anys, eh? Uh-huh. I els ha fet ara fa poc.
Amb goig relacionats amb aquestes...
Sí, els evangelis dels tres cicles, dels diumenges més altres dies, els va editant.
Molt bé, molt bé.
Hasta existeix aquest, i a més ens els envia per internet, diguem.
Doncs invitem els oients a conèixer l'associació Amics dels Goigs. Ens ha acompanyat en aquesta primera part del col·loqui Lluís Santa Susagna, president de l'associació Amics dels Goigs, però hem de parlar també del sínode, perquè, com hem dit abans, amb mossèn Enric Termes, la fase diocesana és història. També a nivell espanyol de conferència episcopal es van recollir totes les aportacions, i amb la fase continental hi ha el document aquest sobre la teva tenda, es deia, no? El document...
Eixample la teva tenda,
exacte, no em sortia el títol. I ara ja anem cap a l'Assemblea General, la primera, amb aquests més o menys 370 paresinodals a l'octubre, del 4 al 29. Aleshores, m'agradaria que comentéssim una mica, després del que ha sortit a l'Instrumentum Laboris, mossèn Enric Termes, el que es fa a nivell de diòcesi, i això és important, els que ens escolten de Barcelona i de Catalunya, és també que la gent estigui pendent de com s'ha recollit allò que molta gent ha manifestat com a inquietud.
Clar, una de les elements d'aquest sínode és que és un element circular, és a dir, vam començar amb una etapa diocesana i quan vam saltar a la etapa continental va haver-hi un retorn a les diòcesis perquè assumíssim i veiéssim l'eixample a la teva tenda i poguéssim també dir la nostra. Això igual ha passat ara, vull dir, l'Instrumentum Laboris, que es va publicar ara fa tot just un mes, gairebé, doncs també intentem fer el mateix, i la invitació també des del mateix document és aquest, que retorni a les diòcesis, que la gent el conegui. De fet, des de Barcelona l'hem repartit en català i en castellà als diversos col·lectius, és els que van participar a l'etapa diocesana, com a els diversos moviments, associacions i preveres i parròquies de la diòcesi, també invitant-los una miqueta a que en facin la difusió per conèixer-lo. De fet, és un instrument sobretot pensat per a aquestes persones que assistiran com a membres, però que d'alguna manera també hem fet la invitació que el ressò que surti es pugui una miqueta recollir a l'inici del setembre, vull dir, els temps són els que són, o bé continuar-ho treballant al llarg de l'any, vull dir, que perquè és un text d'alguna manera ric, de manera que ho puguem també compartir a nivell de la Conferència Episcopal Espanyola i juntament amb aquelles persones que del nostre àmbit participaran a l'assemblea.
Recordem que a l'Assemblea General hi haurà el cardenal Joan Josep Omella, el bisbe de Solsona Francesc Conesa, també el bisbe Cristóbal López, i em sembla que de Catalunya o vinculats a Catalunya els bisbes són aquests.
Són aquests. El bisbe Conesa havia estat proposat per la Conferència Episcopal Espanyola.
Efectivament.
I el cardenal, com que forma part del secretariat del sínode, elegit des de l'últim sínode sobre els joves, doncs ell ja tenia, diguem, el lloc.
Exacte, nomenat directament pel papa, diguéssim, o membre nat, que es diu.
Sí, perquè és membre del secretariat del sínode dels bisbes.
Perfecte. Bé, i sobre qüestions importants que apareixen a l'Instrumentum Laboris, una església més participada, més sinodal, on tots caminem junts, amb més importància el paper de la dona, l'aportació de la dona, això també s'ha parlat molt, l'acollida a persones a diversitat sexual, temes d'aquests que estan molt al carrer, no?, i que també han estat fruit de les aportacions a les diòcesis.
Clar, el document té com dues parts. Una primera en la que intenta fer una mirada del camí que hem fet com a Església i també els fruits que n'hem tret d'aquest camí. Vull dir, des que vam començar fins ara, tot i que ha estat una fase d'escolta, també ens ha ajudat una mica a descobrir quines característiques ha de tenir una Església sinodal. Hi ha una part molt important d'aquest document que parla, que són les 25 primeres planes. I a continuació també aquesta manera de ser Església Sinodal, amb aquesta proposta de la conversa en l'esperit, aquesta conversa en la que, després de la preparació personal, un ho comparteix amb el grup, però sense intervencions. És deixant temps per escoltar l'altre i que allò que escolto de l'altre m'impacti. Un segon moment, veure com això m'ha impactat, i un tercer moment, intentar veure les sensacions. Que les conclusions o els elements que sorgeixen d'allò, en positiu o en negatiu. I una segona part, que són 15 fitxes que responen a les tres grans paraules del sínode: missió, participació i comunió.
Comunió, missió i participació, sí. No?
Que els han canviat una miqueta l'ordre.
Sí.
Però, d'alguna manera, aquí és l'instrument de treball. Vull dir, hi ha una pregunta bàsica, llavors, tot un seguit de preguntes que volen ajudar a la reflexió i a la preparació dels que participaran en l'assemblea. Aquí, clar, surt tot. Jo convido a llegir-lo o a mirar-li amb una mirada una miqueta transversal, perquè els mitjans de comunicació sempre destaquen la notícia o el punt...
Exacte.
Més novedors o més cridaner, però la riquesa és molt més gran.
I tant.
Perquè també recull una miqueta la inquietud d'una església que viu els mateixos reptes, però també els viu de manera diferent segons els contextos continentals.
Doncs invitem a buscar Instrumentum Laboris, a internet es troba, sí. A la Conferència Episcopal, fàcilment.
Sí. A la Conferència Episcopal Tarraconense hi és penjat en català.
En català, molt bé.
I des de la pàgina web de l'Arquebisbat de Barcelona, església.barcelona, hi ha un apartat que diu documentació del sínode, i allà és fàcil posar el clic i poder-lo descarregar.
Animem les comunitats cristianes, sobretot aquelles que van tenir grups participatius del sínode de la fase diocesana, que ara continuïn, no?, amb aquest estudi.
I aquells que no s'hi han posat encara o que s'hi han posat més tard, que no s'ho perdin, perquè d'alguna manera és un camí que volem fer com a església.
Sí, sí, no hi ha dubte. Doncs aquest camí com a església el seguirem fent. A més, hi ha la doble assemblea general aquest octubre i l'octubre de l'any vinent. Hi ha temps per seguir reflexionant i participant entre tots. Gràcies, mossèn Enric Termes, responsable de la fase diocesana del sínode dels bisbes a l'arxidiòcesi de Barcelona. També agraïm a Lluís Santasusagna, president de l'Associació Amics dels Goigs, que ens hagi acompanyat. Bon estiu, fins una propera ocasió. Que vagi bé.
Molt bé. Bon estiu i bona tarda.
L'himne de la Jornada Mundial de la Joventut 2023 s'acaba de fer públic en versió en català, interpretat, com esteu sentint, per joves de les diòcesis amb seu a Catalunya. A les portes d'aquest gran esdeveniment, avui ens acomiadem amb aquesta cançó. Parlem de la festa de Sant Jaume, que s'ha viscut aquesta setmana a molts llocs de Catalunya, però especialment hi ha una tradició a Lleida, que és la 81a edició del concurs de fanalets de Sant Jaume. La capella del Peu del Romeu, a la capital del Segrià, va rebre la setmana passada més d'un centenar de fanalets i es van presentar aquestes creacions per iniciativa de l'agrupació ilerdenca de pessebristes, i es va poder veure l'exposició fins divendres passat. A més, els bisbes i administradors de les diòcesis amb seu a Catalunya nomenaven també la setmana passada el sacerdot del bisbat de Vic, Pere Oliva, nou rector del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya, en substitució d'Armand Puig, nomenat pel Papa ara fa uns dies, nou president de l'Agència de la Santa Seu per a l'Avaluació i la Promoció de la Qualitat de les Universitats i Facultats Eclesiàstiques. I les germanes carmelites de la Caritat Vedruna celebren des del 16 de juliol passat un capítol general a la Casa Mare de Vic. La reunió durarà fins al 14 d'agost i compta amb 57 germanes capitulars en representació dels 5 continents i la delegació de les Filipines. També hi és present el laicat Vedruna. Mai no deixarem. I tot recordant que molts joves de Catalunya participaran del 21 al 25 d'agost a la trobada espiritual i de convivència a Gisclareny. Tanquem temporada. Moltes gràcies, amics i amigues, per la vostra companyia. El Mirall acaba aquest cicle. Ara venen uns dies de descans. Podeu seguir connectats a la programació religiosa de la cadena COPE. Però nosaltres tornarem, en principi, el segon divendres de setembre. Que tingueu bones vacances, bon descans, salutacions de tot l'equip. Fins aviat. Adéu-siau.
Shut up.